Síntesi. La Constitució no em fa fred ni calor. L'ha feta sense mi un ardat grimpador, covejós i mesquí, d'experts sense parió en l'art de consentir. Ben pocs votaran no i molts votaran sí, i per quina raó la cosa anirà així? Els mòbils són la por d'una subversió, la manca de juí, el no saber qui és qui, l'influx de tal senyor, l'espera d'un guardó o l'ordre d'obeir. Què haig de fer, què puc dir? Com que l'abstenció és una evasió, davant voler coquí, jo, lliure i complidor, hauré de votar ni. Parlament. La gent parlant no s'entén? Prou. Fa veure que es baralla, però pacta en continent per treure el gra de la palla. La palla la llança al vent i llua el sol com foc de falla. I això el poble està content. I del blat què en fan? Tu calla, parlament, parla, doncs, ment. La solució de l'il·lus. La democràcia sols funciona sense trampes en els pobles on abans de votar-la i engegar-la ja l'exercien de fet per costum i per criança. I per això no reïx a l'Espanya retardada on encara lleven fruit caciquismes, tupinades, capellanies i feus, rebrots d'antigues usances. Com pot Catalunya entrar en la mateixa fornada si ella només per raons, val a dir-ho, geogràfiques, supera cívicament el míser estat d'Espanya? Que ens deixin, doncs, en a sols, i podrem, amb temps i palla, ensenyar-los com se fa una vera democràcia. Llavors, i només llavors, encetarem el diàleg per arribar a ser germans, però cadascun a casa. Hem sentit tres poemes que estan inclosos en el recull Poesia empírica, publicat l'any 1981, del poeta Pere IV, Joan Oliver.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bé, amics i amigues, comença, és un dia dimarts i per tant a aquesta hora ja a les 9 del vespre doncs toca parlar del programa de Tirant de Llibres. Enguany és el número 236, així que 236 programes que han fet i aquest és l'últim de la temporada. De fet, ja a partir d'ara doncs ens anirem de vacances i esperem que ens acompanyeu doncs quan tornem, que serà al setembre, com després comentarem. Bona nit, o sí, bon vespre, Jordi.
Hola, bona nit, Joan. Bona nit també a tota la nostra audiència que ens seguiu fidelment setmana rere setmana, és l'últim programa. Bona nit també a la Gemma Grau, que fa el control tècnic amb una gran professionalitat. I hola, bona nit, Esteve.
Bona nit, bona nit. S'acosta l'estiu i estem més alegres que mai.
Doncs bé, amb aquests engrescaments que produeixen el començament de l'estiu, anem a explicar una mica de què farem aquest programa. Un programa, com sempre, molt atapeït i amb molta il·lusió que hem preparat per a vosaltres. A l'espai de la crònica sortiran les dues cronistes, dues persones cronistes, una és de les Illes Balears, amb la Laia Martínez, i l'altra de la Franja de Ponent, amb l'Octavi Serret. Ens explicaran, doncs, novetats d'aquestes terres. Després hi haurà l'Esteve Casas, que es presentarà un tastet de poesia, oi, Esteve?
Una mica, una poesia petiteta, molt agradable, per encetar bé aquest estiu que se'ns acosta.
Molt bé, després, seguidament, amb els microrelats, us parlaré de dos contes més per acabar aquesta col·laboració que fem al nostre programa amb ARC, Associació de Relats en Català. Seguirem amb Llibres a la Carta, en la qual Helena Martínez Pons ens parlarà d'un autor força conegut, John Irving, amb una dona difícil, un títol també conegut, ens farà una ressenya d'aquest llibre. I després, Jordi, ens parlaràs d'un altre autor, oi?
Sí, és Albert Pérez Baró, és poc conegut, i un llibre que tampoc és excessivament conegut, que es diu Els feliços anys 20, memòries d'un militant obrer 1918-1926.
Molt bé, seguirem després amb una altra crònica, en aquest cas des del País Valencià, amb Empar Murelló, que és per parlar doncs, de novetats del, del sud del país, i des de Barcelona el Francesc també ens farà una crònica des de Barcelona. No sé exactament què ens dirà, perquè sempre el teníem aquí, però enguany, amb aquest programa, vull dir, el tindrem aquí, allà explicant-nos coses des de Barcelona. Finalment hi haurà un noticiari on tots parlarem una mica de l'activitat cultural i en general cultural i catalana, i després faré un editorial on parlaré una mica un balanç de la temporada que acabem d'acabar, que vam ara, i que, per tant, doncs, val la pena recordar algunes coses. I finalment el Jordi doncs, acabarà el programa amb la frase i aquí acabarem el programa.
La crònica.
Bé, ja tenim el micròfon a la nostra benvolguda companya Laia Martínez, on explicarà coses interessantíssimes de les illes per tal que tothom en pugui gaudir. Bon vespre, Laia.
Hola, bon vespre. Hem arribat a l'últim programa. Això no sabem si és bo o és dolent. És bo perquè vol dir que hem pogut fer tot l'any, però bé, encara que tots ens mereixem unes vacances, trobarem a faltar les connexions al tirant de llibres, com a mínim des de Mallorca. Us vull explicar una mica tot el que ens espera aquest estiu, abans de que ens tornem a trobar al setembre, perquè doncs, hi ha tota una sèrie d'esdeveniments imperdibles que ja formen part de l'agenda cultural de les Illes Balears en aquests mesos doncs, de tant de turisme i tantes altres coses, però també hem de lamentar la desaparició d'algunes altres cites importants, i m'agradaria esmentar-ho. És el cas del Festival Illa Anvers, que se celebrava a diverses localitats de Menorca durant el mes de juliol, organitzat per Pere Gomila amb el suport del govern balear i de l'Ajuntament de Laió. Bé, aquest festival, doncs, enguany no ha rebut cap tipus de finançament i estem a l'espera de si es podrà o no celebrar. Hi ha un altre festival, aquest de Mallorca, el Solstici d'Estiu, que era un festival també de poesia, doncs que tenia una funció molt important perquè arreplegava un poeta o una poeta de tots els punts dels països catalans i muntava, diguéssim, un tour, una gira per totes les capitals importants, Barcelona, València, Ciutadella, Palma, a Sant Francesc d'Eivissa, també s'anava a Formentera, s'havia arribat a anar a la Catalunya Nord i a l'Alguer en anys amb més pressupost, però bé, enguany doncs, aquest altre festival, el Solstici d'Estiu, que era una iniciativa de la Fundació ACA de Buja, aquesta petita població de Mallorca amb tant interès per donar suport a la cultura i amb Toni Caimari al capdavant, també ha quedat, de moment, com diuen en anglès, en stand-by, a l'espera doncs, de veure com solucionen aquesta manca de finançament. Sabem que tots dos projectes s'estan plantejant de recórrer al micromecenatge a través d'alguna plataforma tipus Verkami, com ja va ser, doncs, per exemple, el Live on Mars, el Festival dels Mots de Mallorca, per poder néixer el 2012, però doncs, sí que hi ha clar un interès i una intenció per la continuïtat d'aquests dos festivals, ja que duen més de 15 edicions a l'esquena en tots dos casos i seria una llàstima de perdre-los. Per tant, podeu estar al cas, jo aniré informant a través de les xarxes socials de com es desenvolupa tot aquest procés, per si doncs, des d'altres punts també s'hi pot col·laborar. I amb un to més positiu, doncs xerrar sobretot d'aquest nou ressorgiment, aquesta nova arrencada de la institució Can Alcover. La institució Can Alcover, doncs, tant a la seva seu de Palma com Santanyí, amb aquesta nova casa Blai Bonet, ha engegat tota una sèrie d'activitats que també inclouran doncs, qüestions de restauració, sopars, esmorzars, vermuts, etc., per amenitzar doncs, una sèrie d'activitats culturals que tenen molta importància i que, sense el finançament per part de les institucions, doncs, requereixen de cobrar, per exemple, una petita entrada. Us en podeu informar també doncs, a través de la web de la institució Can Alcover i bé, veureu que hi ha doncs, planificats des de cicles de teatre centrats en Chekhov i en altres autors russos fins a vermuts poètics i tota una sèrie d'activitats doncs, que a l'estiu s'agraeixen molt. I d'altra banda, també comentar que un any més es repeteixen els itineraris nocturns pel cementiri de Palma per part de l'historiador i també escriptor Gaspar Valero, que enguany encara no ha desvetllat el programa, però sembla que té previst de convidar també diversos poetes i músics en llengua catalana per tal doncs, d'amenitzar també aquestes rutes literàries que es fan al cementiri de la ciutat de Palma durant els mesos de juliol i agost. Ja ho veieu, tota una agenda plena de coses que, com sempre, doncs, requereixen un esforç per part de tots, degut a les dificultats que ens plantegen els nostres governs. Però bé, seguirem endavant, que passeu molt bon estiu i si teniu ganes de baixar a les illes, ja sabeu a qui telefonar. Una besada.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Laia, per la teva invitació. Estarem amb atents si baixem a les illes i en tot cas segur ens trobem a trobar doncs, més endavant. Tenim ja el micròfon el benvolgut company Octavi Serret, que des de la franja de Ponent ens explicarà moltes novetats d'aquest lloc.
Hola, molt bona nit. Des de la llibreria Serret del Matabanya, de la franja de Ponent. Més que res, avui us voldria, ja que és l'últim programa, m'agradaria que ensenyat-vos un llibre que hem publicat fa ben poquetet, que us vaig fer una referència fa un temps, per a Sant Jordi crec que us vaig fer una referència, però bé, ara entraré un poc més en matèria. El llibre es diu El Matabanya, crònica de viatge. És del Joaquim Monclús, historiador nascut a Calafell, l'ha publicat Galerada, i és un llibre que ens dona a conèixer un Matabanya molt més ampli, un Matabanya més, diguem-li, natural. Tenim l'alt, lo baix i el mig Matabanya, això vol dir que des del naixement del riu Matabanya, a Beseit, a Estafalló, apareixen tots els pobles que banyen el riu Matabanya. Estem parlant de que tots els pobles que banyen el nostre riu, tots parlen català. O sigui que ja tenim una bona, diguem-li, manera de veure el Matabanya com una comarca natural. Bé, el Joaquim Monclús, ell és nascut a Calafell i ens prepara un recorregut pels 29 poblacions de la comarca del Matabanya que ell, diguem-li, assegura que són els pobles, diguem-li, arrelats al Matabanya. No dins de la comarcalització, quan s'ho va fer en el seu moment, que vam, solament som de 8 pobles. O sigui, ell està parlant dels 29. A partir d'ahir, d'esta comarca natural, mos parla, mos fa un repàs actualitzat, perquè ell ja s'ho coneix, partim de que ell ja s'ho coneix tot, i ell el que ha fet ha sigut actualitzar-se poble a poble, parlar amb l'alcalde, parlar amb la gent, veure les actualitzacions que han hagut a nivell polític, social, econòmic, gastronòmic. Al mateix temps te fa un recorregut gastronòmic, o sigui, és una bona manera de conèixer el Matabanya, tenim una gastronomia molt, molt exquisita, que molts de vosaltres ja segurament ja la coneixeu, i a través d'aquest llibre podem, diguem-li, fer una ruta gastronòmica. Ell és un personatge que, bueno, que per mig dels seus articles, a La Vanguardia i a l'Avui, i hi ha altres periòdics en qualsevol moment de la seva extensa vida, diguem-nos, periodística, mos acaba fent un repàs de molts aspectes històrics que ell considera que s'han d'explicar. A partir d'ahir, ell, el que és la part, estem parlant d'una guia, però que realment s'aplica com guia turística, però que és un llibre, perquè la manera de el format és guia turística, però la manera com ell s'explica la seva prosa és una prosa molt, molt fluida i que bueno, podem aprofitar per llegir-nos-ho d'una tacada. És un dels llibres que llegireu i rellegireu més vegades, a part de que t'ho servirà, lògicament, per conèixer el Matabanya i per fer un recorregut molt més ampli del que ens pensem, perquè a part tenim tota la part de la comarca del Mesquí, que també la incluïix dins. El riu Mesquí és un dels rius que tenim, que tots els pobles que banyen el riu Mesquí, tots parlen català. Estem parlant igual com el Tastavins, que passa el mateix, que ja el tenim dins de la comarca del Matabanya, però el que és el Mesquí no figura tampoc, són pobles que no figuren tampoc dins de la comarca del Matarranya, però que el Joaquim Monclús els acaba posant dins perquè pensa que és una mateixa unitat, diguem-li, lingüística, que ho és, política i tot. I de costums, tradicions, o sigui, tots aquests pobles tenim les mateixes costums, tradicions, per mig de, lògicament, de la nostra referència, que és la llengua, no? Pues molt bé, pues res més, que passeu un bon estiu i que ens emporteu este llibre ja com a referència per a poder vindre el Matarranya este mes d'agost, si t'os fa gràcia. Aquí em trobareu, d'acord? Que vagi molt bé. Fins una altra.
Doncs moltes gràcies, Octavi Serret, per les teves interessants cròniques des del Matarranya, i esperem que l'any que ve doncs ens continuïs amb nosaltres.
Un tastet de poesia.
Us comentaré en aquests 5 minutets la poesia anomenada o titulada L'oratjol discret. Escollit completament a l'atzar, aquest poema de la col·lecció pòstuma de Guerau de Liost, editat juntament amb d'altres sota el nom La tardor de la muntanya i altres poemes, darreres poesies, de amb prou feines 7 línies escasses, formalment és poesia en estat pur, una bella fotesa, una llaminadura, una petita joia pel paladar. En fi, si es tractés de cinema, una dolça comedieta romàntica de bonica composició. Llegim-lo. És a l'herba l'infant com la gota de rou, cobrissalat de fullatge. A mida que somriu, cada fulleta es mou, i a mida que les fulles es mouen, ve l'oratge. La mare, embadalida, s'apaivagava un rull que sejava un compàs de bressol. En veure com la mare el nadó cull, l'oratge s'allunya com un patge tot sol. Fixem-nos bé. En l'herba tenim un infant, diu, com la gota de rou. Què vol dir, doncs, com la gota de rosada? Diu, cobrissalat de fullatge, cobert amb fullatge, i a mida que somriu, el seu somriure crea una brisa, un oratge. És el somriure de l'infant que crea l'oratge. La mare se'l mira encantada, com totes les mares miren els fills, i al mirar-lo, en el seu moviment de cap, un rull, un rínxol, es mou com si simulant un moviment de bressol, com si volgués agombolar l'infant. Aleshores, l'infant se la mira, ella el recull, i en aquest moment l'oratge, que és molt discret, comprèn que aquell moment d'íntima comunicació ell no hi ha de ser-hi, i desapareix, això sí, amb elegància i tot sol. Bé, ja veieu que de tant en tant llegir poesia és una cosa molt saludable, i amb l'estiu que se'ns acosta va molt bé, doncs, per sortir una mica de la prosaica vida que ens envolta cada moment. Vinga, endavant.
Els microrelats.
Continuem, doncs, amb el programa. Parlarem ara de microrelats. Llegirem dos contes fets proporcionats a nosaltres per la ARC, Associació de Relatalles en Català, per tal de que siguin, diguem-ne, són els seleccionats d'un concurs que fan, i per tant nosaltres ens hem afegit. I per tant, a la tria d'aquests contes no hi hem intervingut, però sí que a la lectura, doncs, ara ve tot seguit. La primera conte es diu Lady Shadow i està signat per Mercè Bagària Frèdia. Tan bon punt es despertà, a l'Èlia li passà per la ment tot allò que havia de fer durant el dia. Acabar aquell maleït informe trimestral, afegir-hi les previsions de venda, recollir el vestit de la tintoreria, portar les ulleres a ajustar, fer el sopar i trucar al pare. Mai no trobava el moment d'anar al poble a visitar-lo. Mai no trobava el moment de res, ni tan sols d'escriure, que era el gran desig de la seva vida. De sobte, va pensar en Lisa Leigh, la protagonista de la novel·la que acabava de llegir. Una dona que, sense gairebé moure un dit, havia passat del no-res a ser mestressa de terres i fortuna. L'Èlia la invocà perquè l'esperit savi de la Lisa la guiés, i de vegades els precs són escoltats. Amb tota naturalitat, l'Èlia es decidí a despertar en Blai i li va dir: «Benley, avui esmorzaré el llit. Un suc de taronja, torrades amb mantega i melmelada i un cafè amb llet amb sacarina, si us plau. Porten també el diari. Au, va, afanyis». El marit, mig adormit, li va preguntar si es trobava bé. En els 6 anys que duien casats, l'Èlia mai no s'havia comportat d'una manera tan estranya, com si fos una altra persona. Així i tot, s'afanyà a complir les ordres de l'esposa. «Benley, canceli tots els compromisos d'avui, perquè Lady Shadow està molt inspirada». «Benley? Lady Shadow? Però nena, que t'empatolles! Ara mateix parlaré amb el psiquiatre. Ja veuràs com això només és un malson que passarà aviat. La medicació fa miracles», va dir ell, amoïnat per aquella situació. Ella va manar que anés a buscar el portàtil, que s'assegués en un tamboret, amb l'esquena ben dreta, i que escrivís tot el que li dictés. En Blai obeí sense cap queixa. Ella s'acomodà al sofà, amb la bata de setí entreoberta, les calcetes mínimes, lluint les cuixes ben tornejades, els pits bruns, ell embadalit, i ella en veu allotada iniciar el relat. I en Blai s'oblidà del psiquiatre perquè l'excitava ser en Benley, perquè complaure Lady Shadow resultava ser una temptació del tot indefugible. Bé, el seu conte es diu Pecats, Pecats, Pecats i està signat per Montse Asens Mart. Quina mena d'addicció és aquesta que em té atrapada en el món virtual? Segur que és pecat escriure-hi. I el que ara estic llegint, m'he dit mentre buscava raons per desenganxar-me d'aquell bloc, les addiccions no tenen mai a raons i aquesta tampoc ho fa. Potser és avarícia això que mou a la Sandra a voler posseir els marits de totes les seves millors amigues? O és la luxúria desenfrenada i pecaminosa la que porta a actuar així? No puc parar de pensar-hi i no puc parar de llegir. Em faria peresa llevar-me al matí si no fos per aquestes lectures nocturnes que espero amb ànsia durant tot el dia. M'he de llegir tot el post abans d'anar a dormir. Llegeixo. Em bec les paraules d'un nou jorn acabades de sergir. Aquesta tarda, mentre em feies l'amor, t'he escrit versos a la pell. Amb l'estyler permanent de color roig t'hi he gargotejat mots de desig i poemes de foc i sang. I amb el blau he contornejat les parts més delitoses del meu cos i m'hi he posat delícies perquè saciessis la teva gola en mi. Així mai podràs oblidar la meva pell ni en coneixeràs cap altre que tingui aquest toc de setí. Però que superba que és aquesta noia, per favor, m'he durat a pensar, ni que fos l'única que té la pell fina. No em fa pas enveja, la meva pell també és perfecta. Estimada lectora, quant temps fa que no acaricies el cos que dorm a l'altra banda del teu jaç? Avui podria ser un bon dia per fer-ho. Si és així, la teva mirada serà una daga clavada al meu cor. Posted by Sandra Lionet. Qui deu ser aquesta dona? Realment em té ben enganxada. Serà veritat tot el que escriu? El que tinc clar que és pecat escriure-ho, però em sedueix llegir-la. Ai, que això també deu ser pecat. En acabar la lectura, m'he allitat febril i excitada amb el propòsit de tornar a encendre la passió al cos del meu marit. Però el que realment s'ha encès és la meva ira en descobrir unes paraules escrites en color vermell a la seva espatlla.
Llibres a la carta.
Bé, doncs ja som al Llibres a la Carta d'avui. Saludem l'Helena Martínez Pons. Hola, Helena, bona nit.
Hola, bona nit a tothom i bé, aquest serà l'últim programa que farem junts, que més no fins al setembre, i per tant a mi sí que m'agradaria fer un munt de recomanacions estiuenques. No sé, si m'acudeixen ara, no sé, el Parc de Tot Plegat, com a lectura de platja, a part de l'Instint de Seducció de Sebastià Serrano, també, penso que és una... Bueno, per si fem un viatge i ens volem endur alguna... Bé, una obreta d'aquestes que no ens deixen diferents i que, però que també acompanyen i conviden a que siguin llegides a l'estiu, bàsicament perquè no en el dia a dia de l'hivern, doncs a vegades és difícil tenir temps, el temps necessari per assaborir una d'aquestes obres. I bé, la proposta d'aquest vespre, que és bueno, també una proposta estiuenca, doncs és Una dona difícil, de Jean Irving. Si recordeu, fa uns 2 anys jo us vaig comentar també un altre llibre de Jean Irving. Jo sóc una apassionada perquè m'agrada, és diferent, m'agrada la diferència, bueno, escriu novel·les, evidentment ja ho sabeu, però tenen un toc diferent a la resta de les novel·les llegides i per llegir. Ens presenta una noia, bueno, una noia, de fet és una senyora ja, que es diu Ruth Cole, en 3 èpoques diferents de la seva vida. Una és bueno, quan ella era una nena, una preescolar, uns 4 o 5 anyets, que bé, la seva infantesa no és precisament un camí de roses, més aviat està tintada sempre amb tocs de diferents desgràcies i de... Bé, podríem dir que és una infantesa difícil, per dir-ho d'alguna manera. Més tard, ja quan ja està la... A la trentena, doncs, ens trobem amb una Ruth que ja, bé, té la seva feina, ella és escriptora, té una certa fama a nivell mundial, no és una escriptora de masses, però sí que és una, té el seu públic, té la seva parròquia, per dir-ho d'alguna manera, que la reconeix i que fa que ella, la seva trajectòria professional també vagi per a la trajectòria vital, perquè ella busca a la recerca d'aquest coneixement. I després la tercera Ruth, o la tercera part de la tercera fase, per dir-ho així, de la seva vida és 10 anys més tard, quan ja definitivament aconsegueix retrobar la felicitat. Però fixeu-vos bé que hem passat dels 4 a 5 anys fins ja als 44 a 45 anys, és a dir, gairebé mitja vida buscant la felicitat. Llavors, els seus personatges, doncs, els personatges dels que ella es va trobar al llarg de la sèrie, doncs, són caràcters i maneres de ser bastant, bastant estudiades, bastant repetitives. Suposo que l'autor que ens intenta dir és allò, aquell lema d'Einstein, de que si vols que alguna cosa canviï, has de fer alguna cosa diferent. Per tant, si ella es va relacionant amb gent similar, de característiques similars, amb patrons de conducta similars, doncs difícilment ella podrà canviar o establir un altre tipus de relació diferent dels que ja ha fet. Els seus pares, que són una gent ja que... Bé, i ens es presenta com una gent marcada, atès que ells van perdre els 2 fills que van tenir abans de la Ruth. L'ajudant del pare de la Ruth. El pare de la Ruth també, també es dedica a l'escriptura, i aquest ajudant del pare de la Ruth s'enamora de la mare, és a dir, que la Ruth, amb els seus ulls de nena, veu com un jove s'enamora de la seva pròpia mare. I després la seva amiga Hannah, que té un paper bastant transcendental en la seva trajectòria, sobretot, sentimental. De vegades la novel·la és un pèl crua, en el sentit que bueno, moltes de les narracions que fan doncs, són francament dures. I una de les peculiaritats d'Irving, que per això m'agrada, com us comentava al principi, és que aquesta escriptora, dins del llibre que nosaltres estem llegint, doncs, hi podem llegir un relat de la Ruth Cole, no de John Irving, sinó de la Ruth Cole. I això fa que a mi doncs, el llibre també em fascini d'alguna manera, no? Penso que la solidesa que té aquesta novel·la és difícil de trobar en altres novel·les, bàsicament perquè està molt ben estudiats els personatges, són pocs personatges, però bastant treballats i molt, molt, molt aprofundits, no? I d'una constitució psicològica, d'unes estructures mentals força sòlides, per tant, també difícilment de canviar, vull dir, no us espereu uns personatges que al final del llibre es tornen bons ni molt menys, no? Vull dir, cadascú és com és i és així, i llevat d'això, doncs, la Ruth igualment troba la seva felicitat. I bé, hi ha una part també que vull avisar de contingut de tipus sexual, però vaja, no és el fil que hi va anar a la història, ni molt menys. Senzillament és circumstancial perquè hi ha de sortir, però vaja, és bastant explícit, les coses com siguin. Així és que, bueno, doncs aquesta és una de les propostes que penso que pot ser molt interessant, a la platja, a la muntanya o a ciutat, allà on vulgui que aneu, vosaltres i la nostra audiència, i bé, doncs desitjar-vos molt bon estiu a tothom, i ens trobem a setembre, així que bona nit. Gràcies.
Moltes gràcies, Helena. I passem al següent Llibres a la Carta d'avui, o el següent llibre de Llibres a la Carta. El d'avui és d'Albert Pérez Baró. És un autor poc conegut, és clar, perquè és un autor que, de fet, doncs, va publicar pocs llibres. De fet, el llibre del qual parlaré, Els feliços anys 20, Memòries d'un militant obrer, 1918-1926, són les memòries d'aquest militant obrer publicades per l'editorial Moll l'any 1974. I per què, doncs, parlo d'un llibre editat fa tants anys? Realment perquè el vaig trobar fent neteja d'una biblioteca, no meva, sinó de l'institut on treballo, i va resultar que el llibre tenia el seu interès. Quin interès té un llibre així? Primer de tot, que ens posen els antecedents de les formacions comunistes a casa nostra. És a dir, quan apareix algun petit grup comunista a Catalunya, com es forma, quina era la vida dels militants obrers. Després també ens situa en aquells anys d'anarcosindicalisme i pistolerisme, la gent, diguéssim, de l'anomenat sindicat lliure, que era el sindicat de la patronal, que mataven els dirigents del sindicat únic, que era el nom que rebia llavors la CNT, perquè aglutinava diversos sindicats, i com els de la CNT doncs van haver d'aprendre a respondre amb la força de les armes. Sembla que l'inici de tot això pot tenir a veure amb l'arribada doncs de persones més o menys mafioses relacionades amb negocis tèrbols de l'època. En aquests anys 20 també cal tenir en compte doncs el context europeu, el context previ, és a dir, la crisi econòmica que es produeix en els anys 15 i 16, i després el gran moment de creixement econòmic dels anys 17, 18 i 19, quan les exportacions catalanes se'n van cap a Amèrica del Sud, o quan sobretot comencen a vendre diferents articles militars als exèrcits en lluita en la Primera Guerra Mundial a Europa, per exemple, doncs, les botes amb soles de cartró que es van fer tan famoses i que doncs, havien de portar els soldats francesos i, per tant, doncs, lluitaven en unes condicions indignes. En definitiva, el llibre du aquest títol, Els feliços anys 20, i la paraula feliços es troba entre cometes, perquè la història d'aquest militant obrer és la història, primer de tot, d'un noi que va créixer a Gràcia, nascut l'any 1902, fill de gent doncs, obrera, que tenia un defecte físic, diguéssim que no tenia un bon desenvolupament del cos, sobretot del tòrax, tenia un cert raquitisme, i que per trobar una sortida, diguéssim, a les seves inquietuds socials, es va afiliar primer a les Joventuts Socialistes i finalment va acabar ell sent un dels primers representants del comunisme a Catalunya. L'interès potser personal d'Albert Pérez Baró va ser que durant la Guerra Civil va formar part del Consell d'Economia de Catalunya i va tenir cura de l'aplicació del decret de col·lectivitzacions i control obrer. Però aquestes memòries són anteriors a la Guerra Civil i ens explica sobretot la seva vida a la presó o la seva vida com a pres un cop va ser detingut el 21 de desembre de 1920, com va ser internat a la presó Model, com des d'allà el van portar a altres indrets on va estar empresonat, per exemple a Falset, però a més amb deportacions que per estalviar-se diners obligaven a ser per carretera, és a dir, per carretera i caminant, els presos lligats amb una corda de dos en dos fins a 21 i caminant de poble en poble, naturalment en unes condicions molt precàries. Ens explica també com eren les condicions de vida en les presons, per tant, té molt a veure amb la prosa concentracionària que després es difondrà per tota Europa a partir de la Segona Guerra Mundial. Per exemple, es descobreix com un verb d'aquests tan moderns, aparentment, que, perquè forma part de l'argot juvenil, com és xapar, eh? Han xapat aquell bar. Això vol dir, pot voler dir, doncs, que ja està tancat, o bé que l'han tancat definitivament perquè el negoci, doncs, no funcionava, han xapat un bar. Com això prové, aquesta expressió del llenguatge de la presó, i concretament xapar és quedar-se tancat dins la cel·la. En fi, us en puc llegir un moment, un fragment, perquè veieu com realment és una prosa amena, és una prosa informativa. Per aquella època començaren les deportacions, cada dimarts de matinada sortia una corda de 40 homes que retiren allà. D'ells només la meitat eren presos socials, els altres eren quinzenaires, gent de malviure, la deportació dels quals permetia al governador de donar notes a la premsa que deien «ha salido en conducción ordinaria una partida gente maleante con destino a sus respectives províncies». Veieu, doncs, com fa la distinció entre pres social, que de fet vol dir pres polític, i xoriço, normalment, que és el terme per referir-se al que és pres, doncs, per delictes contra la propietat privada o altres delictes, diguéssim, no de caire polític. Parla també de la llei de fuites, o de la coneguda com a llei de fugues, que permetia, doncs, matar un pres amb l'excusa que intentava escapar-se. Llavors, moltes vegades el que feien era fusellar els presos directament i estalviar-se procediments penals. Les diferències que hi ha entre els presos governatius, és a dir, aquells que són decidits pel govern civil o el govern militar, i els presos que són producte de la detenció policial per, diguéssim, investigació policial. En definitiva, doncs, un llibre molt recomanable, com molts de llibres que probablement, doncs, han quedat relegats en el passat, però que contenen molta informació molt interessant sobre etapes importants de la història del nostre país. Així que aquí deixem Els feliços anys 20, d'Albert Pérez Baró.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
La crònica.
Bé, ja tenim als micròfons la nostra benvolguda companya de País Valencià, Empar Morelló, que sembla que ens farà una introducció interessantíssima de les moltes i diverses coses que es fan en aquelles terres, no?
Ai, mare Joana, ja estic aquí, ja no sé si interessantíssima, sí, però d'un grapa de coses que tinc avui que contar-vos.
Doncs conta.
Conta, diu, mira, aquest estiu, bé, la Universitat de Valencià organitzarà ara per al juliol, per al 15-16 de juliol, ho dic per a que la gent ho tingui en compte i si vulgui matricular, participi tot això. Un curs d'estiu que el farà el Centre Internacional de Gandia. El programa versa sobretot sobre el món del valencià i el context, en un context europeu. En veritat, tots els actes que es faran es portaran endavant persones de la majoria de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Es parlarà, com us dic, hi ha una part de llengua estricta, de llengua i sociolingüística, una altra de més de literatura, la literatura valenciana contemporània, una finestra a Europa, això serà a càrrec del Lluís Meseguer, i es parlarà de la presència dels nostres poetes, del cas de l'Andrés Estellés. També hi haurà un apartat més estricte sobre l'adaptació d'estrangerismes, dels préstecs i del multilingüisme a Europa, ja sabeu, jo de les llengües regionals i minoritàries. Tot això ens ho contarà el Josep Palomero i el Josep Lacreu, tots dos. I després hi ha un apartat especial a la cançó en valencià. Ja sabeu que ara estem en plena eclosió de grups i de cantants en valencià. I un altre apartat del monolingüisme al multilingüisme en l'educació, les experiències educatives europees. Tot això, des de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Universitat de València, es pot trobar a la pàgina web de ambdues institucions i serà per al 15-16 de juliol, així per a preparar les activitats ja de l'estiu. I després una altra cosa xula, Som Cims, Som Països Catalans, que ja sabeu que és una campanya que hi ha per reivindicar, diguem-ne, no només el paisatge, el nostre patrimoni cultural i natural, sinó també per pujar arreu dels cims dels Països Catalans i per reivindicar la nació sencera, doncs aquest diumenge 23 a les 10 del matí a Gàtova, que és un poble que tenim així a la comarca pràcticament dels Serrans, dels Millars, ja ho diem, hi haurà una excursió el diumenge 23 per a pujar al Gorg, que és una muntanyeta de 907 metres. Això ho organitzen diverses organitzacions, entre altres l'Ateneu Cultural de Bétera, però també la gent d'Arran, de l'Ateneu de Benaguasil, la gent de la comarca del Camp de Túria, sobretot, i també Acció Cultural. Això per a qui vulgui apuntar-se. I després una altra cosa molt xula, si anem per música, hi ha un diari de la música en valencià que es diu paper.li, això per a tota la gent que vulgui aquest estiu estar connectada a totes les coses, a tots els festivals, a tots els certàmens musicals que hi haurà arreu del País Valencià. El proper és en la Marina, en la comarca de la Marina, i en principi, ja us dic, han començat ja des del 9 de juny. Aquest dissabte 22 actuaran a Llocnou, a la comarca de la Costera, i actuaré allí, ja sabeu, el meu estimat Pep Jiménez el Botifarra, però també dimecres estaran a Pèl, a la comarca de la Marina Alta, a Pego, i el 13 de juliol a Belllloc, a la Plana Alta, actuaran el Sobrimpàs, el Tall, Espencat, el Sorxat a Sau Sistema, el Miquel Gil, el Pep Jimeno, la gent de Vertigen i la gent de Rap. O sigui que tot plegat, música per acomiadar de l'estiu. I què més coses? Vaig estar dissabte parlant de música i també de literatura, de poesia, ja sabeu que vaig estar a la presentació del disc i del recital del Pau Alavatjos, que parlava sobre el mural del País Valencià i recitava els seus poemes. Va ser molt emocionant, molt bonic, molt xulo. Si teniu ocasió de escoltar coses i buscar en YouTube, paga la pena. Així que aquesta serà una de les músiques que haureu de trobar aquest estiu i poder llegir. I després un llibre que ja s'ha parlat al programa i no m'estendiré més, que és el Premi Sant Jordi de 2012, que és el Mariu Serra, Els Plans de Futur, que crec que és una lectura molt divertida en segons quins moments, però és una lectura plena d'esperança, un esperit de superació, unes vides molt generoses de les cosines del protagonista, conta la vida de les famílies Sunyer i Carbona, i també se barregen amb dades de ficció, però amb dades autèntiques, amb la vida dels Dalí, val? Del Salvador i de la seva germana Maria Dalí, i un poc dels espais que aquest geni va aixafar allà dalt, no? de l'Empordà. I bé, tot això volia deixar, també no volia estar d'acomiadar-me de la Gemma i que ens fa el suport tècnic i desitjar-li un bon estiu, i també de les nostres corresponsalies, de la Laia, de l'Octavi, de l'Esteve, i de tots els oients, de tota la gent que ens escolta, de tots els lectors, perquè continuen llegint, perquè continuen escoltant-nos a partir de setembre. A vosaltres, imagine que us veuré pròximament.
Pròximament.
Segurament que sí. Que gaudiu moltíssim del concert de la Llibertat i que demà qui vulgui anar a la presentació del meu món en quatre estacions a la Biblioteca Valenciana, demà mateix a les 7 de la vesprada, és el darrer llibre que presenta Perifèric Estacions, així tanque amb poesia.
Suposo que no ens veurem al Camp Nou, encara que hi siguis.
Imagina que no, perquè hi haurà moltíssima gent, tantíssima gent. Jo hi seré, ja sabeu que jo hi seré, però no sé si ja farem per veure'ns això també.
Podem trucar i quedar a algun lloc.
Clar, efectivament. Jo vaig amb més gent, imagina que també vosaltres, però que escolta, seria fantàstic si ens veiem. Això ja seria, jo us he de dir que vaig comprar la meva entrada, abans de les 5.000 entrades que s'havien venut, jo ja tenia la meva, Ja us dic que estic molt a tocar-me de l'escenari, segur.
Doncs molt bé.
Això, esperem que ens veiem, i si no, doncs d'aquí a no res, segur que sí que ens retrobem, i desitjar a tota la gent un bon estiu i molta lectura.
Molt bé, gràcies per la teva, com sempre, entranyable, diguem-ne, participació, i esperem que ens trobem i a partir ja de serà des de l'1 d'octubre, que sembla que serà la propera vegada
que
farem el programa, doncs llavors també es poden sentir tothom.
Doncs bé, una abraçada molt forta al Jordi, al Francesc, a tu mateix i a l'Helena, que esteu ahí com sempre a peu de canó.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Una abraçada, bon estiu.
Bon estiu.
Bon estiu. Adéu, adéu. A reveure. Bé, tenim en Francesc en línia, em sembla, no?
Sí, bona nit.
Bona nit, Francesc.
Què tal, com esteu?
Bé, aquí, treballant, com sempre.
Molt bé, doncs jo vull a casa.
Doncs vinga, explica'm des de casa de Sant Martí. Bé, bueno, de fet, no, des de la Meridiana, hem de dir, no?
Això mateix. Doncs a veure, per fer la crònica d'aquesta setmana m'he documentat en diverses pàgines web i, de fet, hi ha moltíssimes activitats d'interès pels nostres oients, totes relacionades amb la literatura. Comencem, per exemple, el dia 19 de juny, que és demà, dimecres 19 de juny, hi ha una xerrada literària a les 7 de la tarda per parlar d'un escriptor que es diu Joan Margarit. Això serà a la Casa Orlander, al carrer Jaume Piquet, número 23, a l'estació de ferrocarril de la Generalitat de Sarrià. Més coses. Aquesta setmana sabeu que el dia 21 de juny és el Dia Internacional de la Música. Doncs resulta que es faran diverses activitats, diversos debats, que es diuen els debats de la Setmana de la Música, on especialistes de diversos gèneres musicals exposaran la seva visió i debatran els temes que donen títol a cadascun d'aquests debats. Ahir ja se'n va fer un sobre el pop i el rock en català, al Centre Cultural de la Fundació Jordi Sierra i Fabra. Avui se n'ha fet un altre, un sobre el punk. Diu, punk, què se n'ha fet de l'estètica punk? En quin punt es troba avui l'escena musical d'aquest gènere? Això avui s'ha fet a Discos Castelló. Doncs la resta de la setmana, cada dia hi haurà debats per parlar de la música. Diu, els grans del rock del segle XX que encara omplen estadis del segle XXI, Springsteen, Rolling Stones, U2. Per quant de temps? Què hi ha de nou? Això es farà demà dimecres 19, a la Casa del Llibre de Barcelona, a les 7 de la tarda. El dia 20, o sigui el dijous, també a les 7 de la tarda, a Discos Castelló, es tornarà a fer una altra xerrada, en aquest cas sobre el heavy metal. Diu, cap on va el heavy metal? Ha quedat enrere la seva època de glòria? Hi ha futur? La seva relació amb els mitjans de comunicació? I el divendres n'hi torna a haver una altra a les 7 de la tarda, concretament al Jamboree, ara parlant de jazz. Diu, el jazz del segle XXI, el jazz a les escoles, què els espera als joves del jazz? O sigui, tota la setmana ja veieu que hi ha xerrades sobre música, sobre literatura. Més propostes, en aquest cas sobre cinema. Resulta que sabeu que ja fa uns quants anys, l'any 1981, es va rodar una pel·lícula que es diu La plaça del Diamant, dirigida per Francesc Bedriu. Doncs es veu que en un bar de Gràcia, que es diu el Bar El Lliure, fan un repàs en 60 fotografies, diu, de la implicació de la Vila de Gràcia en la primera gran producció cinematogràfica de l'era democràtica rodada a Barcelona. Diu, i és també una ocasió per a curiosos i entesos d'observar les interioritats d'un rodatge que va fer història. Doncs aquesta exposició la tenim fins al 31 de juliol, una exposició que porta per títol Una vila al cinema, el rodatge de la plaça del Diamant. Més coses. Ves, Joan, que això t'interessa a tu, el tema de l'Espai Mallorca.
Sí, la Casa Mallorca, sí.
Exacte, doncs bé, doncs ja sabeu que des de l'anunci del tancament de l'Espai Mallorca del carrer del Carme de Barcelona, la tardor passada, doncs hi va haver un col·lectiu, Crits i Renou, que ha treballat per la continuïtat d'aquest centre de promoció de la cultura illenca al Principat. Doncs resulta que aquest nou Espai Mallorca, situat a la plaça Vicenç Martorell de Barcelona, ha anunciat l'organització d'un programa d'activitats de cara al cap de setmana de Sant Joan. Diu, tot i que el local ja va obrir amb motiu de la Diada de Sant Jordi, aquests esdeveniments serveixen també per presentar el nou projecte al públic barceloní. Hi ha tota una sèrie d'actes, una exposició de fotografies de Toni Morell, que ara diu que inaugurarà aquests actes aquest divendres 21 a les 8 del vespre, i tot seguit es podrà assistir als recitals dels grups Calido Home a les 9 i quart primera a les 10. L'endemà a la 1 del migdia hi haurà un vermut a la plaça i per 6 euros un dinar amb productes illencs. I a les 5 de la tarda hi haurà una sessió de ball swing i tot seguit el recital de poesia Deix on dir, amb Núria Martínez Bernis. O sigui que ja veieu, el centre, l'Espai Mallorca, el nou Espai Mallorca...
Ressuscita.
Exacte, ressuscita ara per Sant Joan i fa tota una sèrie d'activitats. I a més, tenim més coses, en aquest cas museus. Recomanem també una exposició que fan al Museu d'Arqueologia de Girona, en aquest cas, sobre l'univers mèdic dels antics romans. Diu, l'exposició Medicina en època romana diu, presenta una trentena de peces originals procedents d'Empúries i es podrà visitar fins al 8 de setembre. L'evolució de la medicina és constant i imparable, però per arribar fins aquí són moltes les grans civilitzacions que han estat fonamentals en la seva evolució. Els egipcis, per exemple, van aportar el seu coneixement del cos i molts avenços en el camp de la cirurgia. Els etruscos es van especialitzar en odontologia i els grecs en l'anatomia del cos. aquesta exposició serveix per aprofundir com entenien la medicina en època romana, quines eren les malalties més comunes i com les tractaven. I això, insisteixo, es podrà veure fins al 8 de setembre, aquesta exposició, fins al Museu d'Arqueologia de Girona, que està situat al monestir de Sant Pere de Galligans.
Ja, el temps ja anem molt justos, eh? T'ho dic perquè...
Ah, molt bé. Doncs una última notícia, un parell d'informacions sobre escriptors que han guanyat premis. Avui ens assabentàvem, concretament ho hem vist al web del diari Ara, que Glòria Coll ha guanyat el 49è Premi de Poesia Amadeu Oller per a autors joves inèdits. L'obra guardonada es diu Oda als objectes i és un retrat de la vida quotidiana d'una autora natural de Riudoms. I l'última notícia, ara sí, és un altre escriptor ja guardonat també, concretament Francesc Parcerisses, que ha guanyat el Premi Llibre Té amb el dietari La Primavera a Pequín. I amb això acabaríem la crònica des de Barcelona, excepcionalment aquesta setmana que la faig jo.
Molt bé, molt bé. Saps cronista oficial o així ens...
Molt bé, doncs, bones vacances i ja, bé, ja, el ja programa ja en retornarà el mes d'octubre.
Això mateix.
Apa, a reveure.
Fins ara.
Adéu, a reveure.
El noticiari.
Bé, comencem les notícies dient que el dijous, divendres i dissabte del mes de juliol, el 18, 19 i 20 de juliol, es farà a la localitat de Montblanc l'acampada jove. L'acampada jove és una trobada que es fa de la joventut de Catalunya on es parla, es va escoltar bàsicament música de diferents grups i a més es fan doncs diferents debats de tipus polític. Això va començar l'any 96 i fa 18 anys que dura. Va fer 9 anys a Arbúcies, 4 a Sant Celoni i ara fa 5 a Montblanc. Per tant, són aquests 18 anys. Els preus són de 50 euros per internet amb dret a acampar. També per dir de la gent que, dels músics que intervenen amb això, doncs no els tirem tots perquè és una llista molt llarga, però els més coneguts són els Gossos, Stromberg, Relamido, Doctor Calypso, Oprimits, Lax en Busto, La Pegatina, Boicot, Bango Morado, etc. Per tant, si us interessa més informació d'aquest tema, heu d'anar a www.acampadajove.cat.
Bé, i per complementar aquesta informació, Joan, qui vulgui precisament un complement o una alternativa, depèn com s'enfoqui, a l'acampada jove del GERC, que recordi que els dies, si no recordo malament, 2, 3, 4 i potser 5 de juliol, aquí mateix a Sant Celoni hi haurà una acampada també i un festival que serà el Festival Rebrot, que organitza Arran. Jo ara mateix només recordo en el cartell dos grups que actuen el dissabte, d'aquests dies que hem dit un és dissabte, que són Obrim Pas i Cop. Cop és un grup prou conegut. En tot cas, qui vulgui entrades, em sembla que encara... Bé, el dissabte em sembla que costa 15 euros, però hi ha abonaments i probablement es podran comprar en llocs, per dir alguna cosa, com ara l'Arran, o establiments semblants. A veure, crec que encara no són a la venda, per això. A banda d'això, cal informar que Històries Mòbils, el nou concurs literari per joves de 14 a 22 anys organitzat per la Biblioteca L'Escorxador, s'ha prorrogat fins al 30 de juny. Això vol dir que encara teniu temps de fer arribar els vostres microrelats i les imatges que els acompanyaran, i hi ha d'haver un mínim de 3 i un màxim de 5 fotografies, amb uns textos que les acompanyin amb un mínim de 9 i un màxim de 169 paraules, incloent-hi les del títol. O sigui que, encara que tot sembli molt precís, ja veieu que de feina no n'hi ha gaire, no n'hi ha doncs, per acabar suant i dient que és que no tens temps de fer res més. O sigui, recordeu que el primer premi és una tauleta tàctil i que el segon premi és un llibre, un lector de llibres electrònics o e-book. Trobareu les bases del certamen al lloc de la biblioteca dins de l'Ajuntament. I potser podríem passar ja a l'espai següent.
L'editorial.
comencem aquesta edició parlant del balanç de la temporada. Com acostumem a fer quan s'acaba i quan es comença la temporada, doncs fem un breu balanç de com ha anat la programació de Tirant de Llibres durant aquests 10 mesos d'emissió. D'entrada cal dir que dintre la nostra política de ser un altaveu dels diversos integrants dels Països Catalans hem ampliat el nombre de corresponsals amb la incorporació de l'Ai Martínez, corresponsal de les Illes, i Octavi Serret, corresponsal de la Franja de Ponent. Ens comprometem ara i aquí a fer els possibles per aconseguir una persona que ens fes corresponsal de Catalunya i ja tindríem la gairebé totalitat del territori, tret de Catalunya Nord, per problemes de connexió telefònica. D'altra banda, ja forma part del nostre programa, d'una forma més o menys regular, l'Esteve Casas, que ens ha portat notícies de diferents escriptors i de llibres de diversa tipologia. El canvi d'horari intern del programa ha fet que, de tant en tant, hi hagi comunicacions enregistrades, però s'ha millorat a la presentació del programa perquè abans d'emetre'l es pot editar. Ara ja plenament adaptats als nous estudis i amb els serveis funcionants quan toca, la comoditat a l'hora de fer els programes ha augmentat i sempre tenim el nostre servei i la ja veterana tècnica del programa, Gemma Grau, que ens ajuda a fer-lo en tot i el que li demanem, pràcticament totes les coses que les nostres, diguem-ne, demandes. Continuem veient que totes les persones que formen part del nostre equip els agrada fer la seva aportació al programa i per això mateix té la intenció de continuar fent-ho, amb la qual cosa la continuïtat del programa ja està assegurada. Amb tot restem oberts a noves incorporacions si ens ho feu saber. Recordeu que tenim una pàgina al Facebook on hi pengen totes les escaletes dels programes que anirem emetent i també hi ha un enllaç per poder sentir els nostres programes o baixar-los al vostre ordinador respectant la propietat intel·lectual dels que el fem. També tenim una adreça de correu, tirantdellibres@josoc.cat, per si voleu contactar amb nosaltres. Res més, doncs. Ara ens anem de vacances, que ja toca, i esperem retrobar-vos el dia 1 d'octubre, on farem el programa 237. Fins llavors, amics i amigues, que tingueu unes bones lectures.
Bé, som al límit del programa, és el moment de dir la frase, i la frase d'avui és una frase que ens quadra molt calendari. La frase té a veure amb la revetlla de Sant Joan, o amb la festa de Sant Joan, si voleu, que ja sabeu que caurà aviat. La revetlla és el 23, la festa el 24. Em sembla que és dilluns, el 24. Sant Joan és a l'estiu i les figues a l'agost. Doncs amb aquesta frase ja en tenim prou. Recordeu que a partir del 21 o màxim el 22 serem en ple estiu, o haurà començat l'estiu, i que precisament doncs, és un moment per marcar quines són les collites i quines són les celebracions. Ens acomiadem de tots vosaltres, us agraïm que hàgiu seguit fidelment aquesta temporada, us esperem la temporada vinent i què més podem afegir?
Bé, permets un moment, sí. Seré breu, com sempre, molt breu, però aquesta vegada una mica menys. Llegiu molt aquest estiu, que segurament el colesterol us baixarà.
Doncs bé, després d'aquestes recomanacions només et queda acomiadar-nos doncs, fins a la temporada que començarà, ja com he dit, l'1 d'octubre, i esperem que llavors ens continueu seguint, i per tant aprofiteu l'estiu per descansar, per relaxar-vos, llegir molt, i esperem que el curs que ve doncs, ens seguiu seguint aquí a Puntset Ràdio a Tirant de Llibres.
Moltes gràcies a totes i a tots, a reveure.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló i Octavi Serret, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Puntset Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Puntset Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!